que descansi en pau Josep Maria Gaja, un home que segur que va haver d'afrontar amb molta caritat la realitat de la prostitució, per exemple, que avui en parlàvem del tema. Avui serà enterrat Josep Maria Gaja, un dels iniciadors de Rels i dels seus equips de carrer. Gràcies, Francina Alsina, Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera. Fins la propera, bon dia.
Molt bon dia.
Són les 9, última hora informativa, els titulars amb la Sara Cruz, després plusvàlua del primer cafè amb l'equip habitual i parlarem de consum, i també entrevistarem el director de la Fundació Jaume Bofill, que acaba de fer públic un interessant estudi sobre pràctiques educatives als instituts de secundària. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Segons acabem de saber, el ministre de l'Interior francès diu que no saben si l'assassí confés de Toulouse és viu. Després de més de 24 hores de setge, la policia francesa intensificà les maniobres al domicili de Mohamed Merah, que ha deixat, recordem, 7 persones mortes. Malgrat que li han tallat l'aigua, l'electricitat i el gas, Mohamed continua, si és viu, atrinxerat a casa seva i sembla que no té cap intenció d'entregar-se voluntàriament. I el secretari general de la UGT de Catalunya ha qualificat aquest matí de desastre total la reforma laboral. En declaracions al programa El Primer Cafè de Radio Estel, Josep Maria Álvarez ha denunciat que per primera vegada en democràcia un govern decreta una reforma laboral i després no vol dialogar amb els sindicats. Respecte al nou marc legal, el dirigent sindical ha destacat que deixa els treballadors sense drets i converteix l'acomiadament en una pràctica gairebé lliure. I Òscar Sánchez, el veí de Montgat, sentenciat erròniament per la justícia italiana, ha sortit de la presó. Després de passar gairebé 2 anys condemnat per error, per narcotràfic, Sánchez va recuperar la llibertat ahir al vespre, tot plegat després que el Tribunal d'Apel·lació de Nàpols admetés finalment que la justícia va confondre Sánchez amb un mafiós. I en esports, la Lliga continua viva, i és que la diferència entre el Real Madrid i el Barça és ara mateix de 6 punts després que els blancs van empatar ahir a un gol contra el Villarreal. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. Al Madrid, molt encallat, sense idees i molt poc valent, va aconseguir però avançar-se al Madrigal en gol de Cristiano Ronaldo al minut 61. Però al 83, Marco Senna va empatar formant una falta directa que Casillas es va empassar. A partir d'aquí, els blancs van embogir. A més dels ja expulsats Rui Faria i Sergio Ramos, Mourinho i Ozil també van anar al carrer. Cristiano va acabar dient a crits que els havien robat i, segons consta a l'acte, Pepe va insultar greument la mare del col·legiat ja al túnel de vestidors. Per acabar-ho de dubar, ni Mourinho ni Caranca van voler sortir a fer la roda de premsa habitual. Per tant, veurem les conseqüències de tot plegat, i el cert és que el Barça ja és més a prop del Madrid, havent-li retallat 4 punts en pocs dies. Pel que fa als resultats d'ahir, Sporting 2, Mallorca 3, Atlético 2, Atlético 1, València 1, Saragossa 2 i Real Ciutat 1, Llevant 3. Avui estarem pendents del Betis espanyol, que juga a les 8 a Sevilla, i en bàsquet del Barça, Urix Kazan, d'Eurolliga al Palau a 3:15. També notícia d'aquesta matinada, Ricky Rubio ha estat operat amb llegit de la lesió al genoll als Estats Units.
Doncs moltes gràcies, Ramon. Ho deixem aquí. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Aquests dies hem tingut ocasió, en un dels actes de la missió Metrópolis, d'escoltar aquella expressió de Sant Agustí, que diu: el meu cor està inquiet, fins que reposi en tu. Certament és un crit, és una recerca de la veritat. I en aquesta recerca fascinant, un descobreix que hi ha insatisfaccions o inquietuds que són molt sanes. Ens desinstal·len d'aquelles posicions còmodes que tantes vegades adoptem i que ens impedeixen obrir camins nous en la vida, fer noves amistats o aprofundir en noves experiències. No podem deixar de cercar, d'investigar, de voler conèixer, d'aprofundir. Va bé sentir-se inquiet, sentir-se insatisfet i voler anar a més. Quan un cerca, té més possibilitat de trobar que aquell que s'ha tancat a les seves fixacions, a les seves manies o les seves opinions irrefutables. Cercadors d'aquella veritat que no és només la meva, sinó la que podem compartir amb altres i que va fer més fascinant la nostra recerca. Molt més quan aquesta veritat és la veritat en majúscula, Déu mateix. El perill del subjectivisme fa que creem moltes barreres en la relació humana i arribem a tenir la impressió que no tenim res a aprendre ni a descobrir. Així es bloqueja el diàleg i augmenten les distàncies. Les persones i el món que ens rodeja amb els seus esdeveniments són el lloc més assequible d'aprenentatge. Que bé si se'ns obren tantes i tantes portes a les que encara no hem tocat, perquè hem arribat a pensar que ningú no ens fa falta. I que bé si la confiança que genera la pregària ens obre el cor a les dimensions de Déu. Podem creure que la resposta està assegurada, perquè hi posem tota la confiança. Com el camí no es coneix si no s'hi camina, cal fer-ne l'experiència per endinsar-s'hi. Us desitjo un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, les recomanacions de Jordi Martí, de la revista Sons de la Mediterrània. Cada dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Repetició del programa els dilluns a 12:45 de la matinada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La millor opció és una càmera de fotos. I amb aquesta ofertassa, és i per millor.
Fins al 28 de març tens una càmera reflex Canon EOS 1100 per només 399 euros. I de regal, una targeta SDHC de 8 gigas.
Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 8 minuts de les 9, comencem l'espai de consum que cada dijous, en la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel, compartim amb tots vosaltres, amics oients. Avui parlarem de les associacions de consumidors. Si voleu participar, ja us ho diem d'entrada, podeu trucar-nos fins a uns minuts abans de 9:45, teniu temps, al 93 409 2772, línies obertes, 93 409 2772. Saludem la Carla Gràcia, directora i presentadora del programa Plusvàlua, que avui, fidel a la cita, serà amb tots vosaltres, amb tots els oients, a les 8 del vespre. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
De les associacions de consumidors, què són i què fan? Aquest és el tema.
Exacte, perquè a vegades anem una mica perduts i, per exemple, tenim un conflicte amb els constructors, aquí hem comprat un pis, i no sabem ben bé què ens pot aportar una associació de consumidors, si a més el servei que ens donaran serà gratuït o no. Poden haver-hi també altres casos, veiem una publicitat que ens sembla enganyosa d'un producte, què fem, on podem protestar. I avui tenim, per resoldre tots aquests dubtes, el senyor Albert Malià, subdirector general de Disciplina de Mercat.
De l'Agència Catalana de Consum, que és l'entitat que patrocina aquest espai. Senyor Albert Malià, bon dia.
Hola, bon dia.
Així doncs, senyor Malià, perquè ens ajudi una mica a aclarar-nos, a situar-nos una mica, què són les associacions de consumidors?
Bé, les associacions de consumidors són organitzacions privades d'interès públic, que, evidentment, en la qual com a mínim tres persones, i normalment són moltes més, s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, després en tot cas ho matisarem això, una finalitat encaminada a defensar els interessos dels consumidors. Tenen algunes altres funcions que, si de cas, les comentarem també més endavant.
Sí.
És a dir, que nosaltres si tenim una situació com les que plantejàvem al principi, tenim una demanda contra alguna empresa o entitat, o bé alguna protesta sobre alguna publicitat, etc., ens podem adreçar a una associació? O hem de formar-ne en part?
Sempre ens hi podem adreçar, com a consumidors. El que passa és que si el que volem és aconseguir doncs, que aquesta associació... diguem, ens faci algun tipus de servei, ens presti algun tipus de servei, a part de lo que és la pura informació o l'assessorament. Si és que, per exemple, hem d'obrir una acció judicial, alguna cosa d'aquestes, el més normal és que l'associació ens demani que ens associem.
I qui pot ser soci d'una associació de consumidors?
Qualsevol persona. Qualsevol persona en pot ser membre. L'únic requisit és inscriure les dades i, evidentment, pagar una quota.
Per tant, tots els ciutadans som consumidors, potencials o reals, però tots som consumidors. Aquest és un principi també important. Parlem d'un sector social ben universal, no? El dels consumidors.
Exacte. I, per tant, qualsevol persona, gairebé per definició també, pot ser membre d'una associació de consumidors.
I quines funcions cal destacar d'una associació de consumidors? En què ens pot servir?
Bé, a part del que hem comentat abans, de la defensa, així en general, dels interessos dels consumidors, hem de dir aquí i hem de precisar que aquests interessos poden ser interessos particulars, és a dir, jo puc tenir un problema com a consumidor que m'afecta només a mi, perquè he tingut un problema doncs, amb un constructor que no m'ha acabat bé les obres o que m'ha deixat de prestar un servei o el que sigui, i per tant, diguem, puc... obrir una reclamació o el que sigui amb aquell constructor que només m'afectarà a mi, o bé, abans has parlat de publicitat o algun altre tipus de problema que afecti no només a mi com a consumidor, sinó que pugui afectar una pluralitat de consumidors. És a dir, que les associacions poden defensar no només els interessos particulars d'un consumidor en un cas concret, sinó també els interessos generals que puguin afectar a una pluralitat de consumidors.
És a dir, que també té com un component ideològic, no?, de protecció del consumidor, de dir, jo m'associo en aquesta associació de consumidors no només per si jo algun dia tinc algun problema, sinó també per promoure la protecció del consumidor.
Clar, clar, és que és la finalitat, és a dir, la defensa dels interessos. De fet, la màxima expressió d'aquesta defensa és quan aquests interessos són com més generals, millor. És a dir, quan es defensen qüestions que afecten a com més consumidors millors. Pensem una qüestió doncs que té bastanta actualitat, és a dir, fa una setmana va ser el Dia Mundial del Consumidor, que a més a més es commemorava 50 anys el discurs del president Kennedy, en el qual precisament una de les coses que va dir és que els consumidors som potencialment el grup de pressió més gran que hi hauria si tots realment ens associéssim, no?
Té gran capacitat aglutinadora,
exacte,
no? De gent.
Perquè, clar, pot aglutinar doncs, realment a tothom.
Tothom.
Així com altres grups només s'agruparan doncs, els d'aquell sector o els d'aquell que només defensin aquells interessos, els consumidors som tots. I si ens arribéssim a associar a tots, tindríem molta capacitat, no?, de pressionar.
Les associacions de consumidors poden fer accions de protesta, comunicats i altres activitats, però en les resolucions de conflictes per la via judicial, quina funció tenen, senyor Melià?
Bé, sí. En la via judicial, diguem que estan legitimades per defensar els drets i interessos dels seus associats i els de l'organització, així com també, el que dèiem abans, els interessos generals, no?, dels consumidors. Disposen el benefici de la justícia gratuïta, d'acord amb la llei d'assistència jurídica gratuïta, i per precisar el que dèiem abans, és a dir, poden defensar casos en que estiguin perfectament determinats o siguin fàcilment determinables, és a dir, interessos concrets de ciutadans amb noms i cognoms, o bé també poden defensar doncs, una pluralitat de consumidors. És a dir, que sigui un cas o uns fets que puguin això afectar a una pluralitat indeterminada de consumidors, que no hi hagi diguem, un dany individualitzable, sinó que sigui un cas...
Com que parlàvem del tema de la publicitat, per exemple.
No?
Un anunci de publicitat. O...
I bé, un exemple clar de la defensa en judici dels drets, d'aquests drets i interessos dels consumidors, és la seva legitimació per l'exercici de l'acció de secessió.
Què és això? Que sona molt, molt complexa.
La secessió és una acció que s'exerceix a través d'un judici verbal davant dels tribunals de justícia per obtenir una sentència que condemni un empresari o un professional a cessar, és a dir, a deixar de fer una cosa que sigui contrària a la llei i que lesioni els interessos col·lectius o difusos dels consumidors i, el que és més important, prohibir que ho segueixi fent en el futur. I això és una acció que pot... presentar una associació de consumidors davant d'un jutge. Estan legitimades les associacions de consumidors per fer-ho i el jutge pot acabar determinant que aquest empresari, aquest professional, deixi de fer, per exemple, aquella publicitat, si estem parlant de l'exemple que dèiem abans, i que, a més, no torni a fer una publicitat com aquella en el futur.
Això és plusvàlua del primer cafè. Ens acompanya Albert Malià, sotsdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, entitat que patrocina aquest espai, un espai que compta amb la vostra participació, amics oients. Si voleu dir alguna cosa sobre les associacions de consumidors, si us heu trobat amb alguna d'aquestes entitats i heu compartit amb ella alguna acció o alguna protesta, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. I què passa amb la via extrajudicial, en les mediacions, els arbitratges? Quina funció tenen aquí les associacions de consumidors, senyor Malià?
Bé, pel que fa a les vies extrajudicials, tenim per una banda la mediació. Pel que fa a la mediació, les associacions de consumidors tenen un paper important perquè... clar, no és el mateix que la mediació la faci, és a dir, que intenti resoldre un problema al ciutadà per si sol, que ho faci a través d'una associació de consumidors.
Tenen més força.
Exactament, és a dir, és un plus de força davant de l'empresari que se li estigui reclamant una quantitat o qualsevol qüestió. Per tant, tenen una funció important amb la mediació. I pel que fa a l'arbitratge, estan legitimades per representar sol·licituds d'arbitratge davant una junta arbitral, és representació d'un consumidor per tal que un conflicte se solucioni a través d'aquesta via. Per tant, les associacions de consumidors també són un element important per fomentar l'arbitratge del consum com un sistema de resolució extrajudicial dels conflictes de consum.
És a dir, vostè recomanaria que tots d'alguna manera formessin part d'una associació de consumidors? Com deia abans, quants més millor.
Pensem que una de les funcions de l'Agència Catalana del Consum en la seva llei és la promoció i el foment de l'associacionisme i, per tant, és clar que a més, és que és una obligació que tenim, no?, des de l'Agència Catalana del Consum de fomentar i evidentment, això, no?, recomanar a tothom que facin servir aquest instrument, que són les associacions de consumidors, per defensar els seus drets com a consumidors.
Que, a més, té tots aquests avantatges per el ciutadà, no?
Exacte.
Ser més protegit, promoure un consum amb més valors.
Pensem una altra qüestió, que no l'hem comentat, que és una funció també important, que també compleixen les associacions, que és el fet de representar els consumidors. És a dir, en molts consells, en molts organismes públics i fins i tot també privats, hi ha representació de consumidors, i aquesta representació no es pot fer d'altra forma que a través de les seves organitzacions.
Cosa que no ens n'adonem, no?
Cosa que no ens n'adonem i no sabem, i aquesta presència, aquesta representació és relativament important, relativament gran. Uh-huh. És a dir, hi ha molts organismes en els quals, per llei, hi ha una obligatòria representació de consumidors i aquesta representació, lògicament, es fa a través d'aquestes organitzacions, com no podria ser d'una altra forma.
Avui parlem, d'un gran capital social, el de les associacions de consumidors. N'hi ha d'aquestes associacions en àmbits estatals, autonòmics, locals, o veïnals o de barri, no? Pensem en l'OCU o moltes altres organitzacions de consumidors.
Sí, és a dir, n'hi ha de moltes dimensions. Evidentment, aquí, una altra de les coses que des de l'Agència Catalana del Consum intentem és doncs, que aquestes associacions siguin com més fortes, millor, no? I a vegades, doncs, esclar, el fet que tinguin una dimensió petita i que n'hi hagi moltes, doncs fa que potser tinguin una mica menys de força. No?
Vaja, que la unió fa la força.
Exactament.
Com es financen aquestes associacions de consumidors?
Bé, ja ho hem esmentat abans, de passada. La primera font i que hauria de ser la més important és a través de les seves quotes, precisament per això, és a dir, una associació serà més forta com més socis tingui, que paguin les seves quotes, no? És a dir, és una regla ben clara, no?
Els diners no ho són tots, però són importants.
Sí, són molt importants. I bé, doncs, evidentment, també hi ha subvencions, que aquest és un element, doncs, que en aquests...
Subvencions retallades, m'imagino.
Doncs això fa que algunes associacions doncs, estiguin passant per algunes dificultats, perquè, evidentment, doncs, com esteu dient, les subvencions doncs, estan retallant, tot el que són subvencions que venen d'organismes públics. Per tant, això fa que hagin d'augmentar aquesta capacitat d'associar-se i de poder seguir funcionant amb els seus propis recursos.
Senyor Malià, des de l'Agència Catalana de Consum crec que promouen un registre d'associacions de consumidors.
Sí. Aquesta és una de les obligacions que tenim fixades també en el Codi de Consum, que des de l'agència s'ha de mantenir aquest registre. Entre altres, en primer lloc, doncs, perquè la ciutadania, tots els consumidors, n'estiguin informats i sàpiguen quines són les associacions que hi ha a Catalunya. Per tant, una funció informativa important. I després, doncs, també, en cas de dubte, no?, perquè pot haver-hi aquí, i de fet hi ha hagut algun cas, sempre minoritari i no molt rellevant, però n'hi ha, doncs, d'associacions o de pseudoassociacions, no?, que es poden fer passar per associacions de consumidors, però potser en realitat estan buscant un lucre, per exemple, o tenen un perfil que no és ben bé el d'una associació de consumidors com a tal. I aquesta també és la funció del registre, és a dir, per dir-ho així, és triar el gra de la palla i saber quines són les associacions doncs, de consumidors.
Així, les associacions de consumidors més representatives, amb què es caracteritzen?
Bé, aquesta és una precisió que també surt a la llei, que és aquest plus o aquesta consideració de més representatives, que són les següents. Han de complir un parell de condicions. Tenir de manera exclusiva principal l'objecte social de la defensa de la informació, l'educació, la formació, l'assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans. Això és perquè hi ha associacions que poden tenir la defensa dels consumidors com una activitat més. És a dir, que no
com la principal.
Exactament. I per tant, doncs, això és un tret important. Després, sol·licitar el reconeixement que l'atorga l'Agència Catalana del Consum d'acord com a mínim amb criteris d'implantació territorial i de nombre de socis. És a dir, hi ha uns nombres mínims de socis que han de tenir, que evidentment estiguin al dia de les seves quotes i també una implantació territorial a l'àmbit de Catalunya.
Avui ja coneixem moltes coses més del que són les associacions de consumidors. D'altra banda, avui volem preguntar a Albert Malià, sotsdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, per la memòria que acaba de presentar l'organisme, memòria del 2011. Quins aspectes considera destacables d'aquest document?
Sí, la setmana passada es van presentar les dades del 2011, les dades més rellevants de l'activitat de l'Agència Catalana del Consum. En aquesta presentació el que vam destacar és, com a dada probablement més rellevant, és l'augment de les mediacions de consum. Això considerem que és important, les mediacions a més amb resolució. Això vol dir que la solució extrajudicial de conflicte doncs, va endavant i a més també estem dient doncs, que això és important perquè si no arribem a l'arbitratge, que seria diguem l'última via en la fase aquesta extrajudicial, que a més l'arbitratge doncs, també comporta més costos per l'administració. Per tant, si ens quedem en la via prèvia, que és la mediació, que és més ràpida, que és més senzilla, que és més barata,
que a més
permet resoldre-ho ràpidament, doncs considerem que aquesta és una dada positiva. També vam destacar que baixen les alertes per productes insegurs. Això ho valorem positivament, en el sentit que probablement doncs, ja els controls són efectius i probablement també doncs, les empreses són més conscients de quines són doncs, les seves obligacions en aquest àmbit. I bé, doncs, dades així més globals, durant el 2011 es van atendre un total de 13.900, pràcticament 14.000 reclamacions, el 43,7% de les quals van ser de telefonia mòbil fixa a internet, és a dir, seguim estant en aquest, o tenint aquest sector com el més, el que té més reclamacions i el que doncs, està generant més conflictes.
El consumidor és cada vegada més conscient dels drets que té? Protesta més o declara més alguna situació difícil o amb una empresa?
Bé, per les dades no podem dir que estigui augmentant molt, diguem, el nombre de reclamacions. Jo crec que això es manté. El que no seria difícil aquí de dir és si està augmentant, no?, aquesta sensibilització del ciutadà o no. És a dir, això seria difícil de precisar-ho, no?, perquè no sabem si hi ha molts ciutadans que no han presentat les seves reclamacions però que han tingut problemes. És a dir, que
això... Només sabem els que han tingut problemes.
Exactament, o els que els han aflorat, no? Per tant, aquí això és una cosa que es fa difícil de dir. És a dir, si realment hi ha molta més conflictivitat que la que reflecteixen aquestes dades o no, no?
Avui hem parlat de molts aspectes, sobretot dels relacionats amb les associacions de consumidors, amb Albert Malià, sotsdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum. Abans d'acomiadar el senyor Malià, Carla, quins continguts esperen els oients del programa Plusvàlua avui a les 8 del vespre?
Doncs avui que ja estem, encara que plogui, ja estem a la primavera, ja mirem cap al bon temps, mirem cap a la Setmana Santa, parlarem del pes del turisme dins de l'economia catalana, realitat i possibilitats. Tindrem amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de Comerç, Consum i Turisme.
Doncs això serà avui a les 8 del vespre. Bé, el tema del turisme, les vacances també genera reclamacions, oi? I exigència de drets. Sí, senyor sí, Albert sí. Malià, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona avui a Plusvàlua del Primer Cafè. Bon dia i fins una altra.
Bon dia i moltes gràcies.
També gràcies a tu, Carla Gràcia. Fins la setmana vinent, si Déu vol. I bon programa avui.
Gràcies, Ignasi.
Nosaltres ara de seguida donarem pas als titulars que ens portarà la Sara Cruz. I després tindrem l'espai de nutrició i salut. Abans, però, entrevistarem el director de la Fundació Jaume Bofill, que ens parlarà d'un recent estudi sobre el que són les pràctiques dels instituts a Catalunya, on es denuncia, per exemple, que 2 de cada 3 separen els alumnes per capacitats educatives. També us volem anunciar que al final del programa anunciarem el nom del guanyador o la guanyadora de les entrades per la Passió d'Esparreguera la setmana vinent i també us comentem que regalem entrades pel teatre aquesta setmana per a l'obra Res no tornarà a ser com abans aquest dissabte a la Sala Villarroel de Barcelona a 6:45 de la tarda. Entrades dobles que podeu adquirir si entreu en el web www.radioestel.cat. Res no tornarà a ser com abans, dissabte a 6:45 de la tarda al Teatre Villarroel de Barcelona. Radioestel.cat, teniu les dades per tenir una entrada doble gratuïta amb l'únic preu de 5 euros per despeses d'expedició. Ara sí, donem pas a una pausa publicitària i després les notícies amb la Sara Cruz.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, tot preparat per la 7a Trobada Mundial de les Famílies a Milà. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
Quelcom fantàstic? Que et miris al mirall i vegis la pell radiant i lluminosa és fantàstic. I amb la Setmana Fantàstica del Corte Inglés també és fantàstic tenir un 15% de descompte en un tractament facial en perfumeria i cosmètica. És la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. Segons hem sabut fa una estona, el ministre de l'Interior francès diu que no saben si l'assassí confés de Toulouse és viu. Després de més de 24 hores de setge, la policia francesa ha intensificat les maniobres al domicili de Mohamed Merah, que ha deixat, recordem, 7 persones mortes. Malgrat que li han tallat l'aigua, l'electricitat i el gas, Mohamed continua, si és viu, atrinxerat a casa seva i sembla que no té cap intenció d'entregar-se voluntàriament. A casa nostra, les retallades sanitàries han disparat un 42,1% les llistes d'espera l'últim any a Catalunya a causa del primer ajustament pressupostari de la història en aquest àmbit. Així ho ha explicat el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, que ha posat de manifest que a finals de desembre de l'any passat més de 80.000 pacients esperaven una operació per als 14 procediments quirúrgics garantits pel departament respecte als gairebé 57.000 de l'any anterior. I marxem novament a l'exterior. Polèmica al Regne Unit per la decisió de baixar l'impost sobre la renda als més rics. Amb aquesta mesura, l'executiu de David Cameron vol atreure inversió i negocis per activar l'economia que ara mateix es troba estancada. Per compensar aquesta mesura, s'apujarà el mínim exempt als més pobres i les rendes de fins a 11.000 euros no hauran de pagar impostos. I en esports, la diferència entre el Real Madrid i el Barça a la Lliga és ara mateix de 6 punts després que els blancs van empatar ahir a un gol contra el Villarreal. I d'altra banda, l'Espanyol juga avui al camp del Betis amb l'objectiu de seguir en les places europees. Ho deixem aquí, tornem com sempre amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Ens encanta que surtis, ens encanta que llegeixis, que t'ho passis bé. Per això som els primers a convidar-te que t'aixequis del sofà. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any i aprofita els nostres viatges, les sortides d'un dia, els descomptes a les llibreries Claret i Happy Books i molt més. Vinga, va, aprofita't del Club Més Amics. Informa-te'n al 93 409 2770. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Tens ganes de neu, sol, esquí i molta, molta diversió? A Gran Valira tenim la millor fórmula perquè gaudeixis de tot el que queda de temporada d'esquí. Aprofita aquest mes de març per esquiar. Ara dues nits d'hotel, més dos dies de forfait, des de 107 euros. Gran Valira, les teves esquiades més econòmiques. Et calen més raons? Més informació a granvalira.com.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i verdura més habitual en la teva compra del dia a dia
a uns preus que no són normals.
Pera Conference en safata a 1,49 euros.
I kiwis a 1,38 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
La Fundació Bofill ha denunciat el que qualifica de pràctica generalitzada als instituts catalans de separar els alumnes tenint en compte el seu nivell acadèmic, una política que, segons l'entitat, pot arribar a triplicar els casos de fracàs escolar. Segons dades presentades aquesta setmana, un terç dels instituts separen sempre els estudiants en dos grups i un altre terç ho fa en només determinades assignatures, mentre que l'altre terç restant no fa diferències. L'entitat reclama una atenció individualitzada a l'estil dels països nòrdics i en consonància amb el que diu la Llei d'Educació de Catalunya. Parlarem breument durant els propers minuts amb el director de la Fundació Jaume Bofill, que ens acompanya avui en directe. Senyor Palacín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què destacaria d'aquest informe que té com a nom Junts a l'aula?
Bé, nosaltres a Catalunya el que diem és que vam fundar una escola, vam crear una escola des de nou que ha estat una història d'èxit. Durant molts anys hem aconseguit no separar els alumnes ni per la llengua que parlen, ni segons les teòriques capacitats que tenen, sinó hem creat una escola per tots, que ens ha donat uns nivells d'equitat realment molt importants i que és clau per la cohesió del país. Des de fa uns anys la societat està canviant i hem anat fent un seguit de petits canvis que posen en risc aquest sistema. Hem començat a dir, escolteu, i si alguns alumnes els separem en una aula fora de l'escola? I si alguns altres els portem cap allà? I si fem un grup, en alguns casos, en alguns centres, de nanos que poden més i que poden menys? Clar, aquest conjunt de mesures que obeeixen a una preocupació, anem a dir, no? per resoldre a vegades doncs, situacions que des de l'aula, des del centre, no se sap com resoldre, són un conjunt, podem dir, no? de pedaços que el que fan, que el que poden donar com a resultat és una escola no tan bona, o almenys l'escola que no necessitem pel futur. No? És un tipus de solucions que van en contra de l'escola de demà.
Avui parlem amb Ismael Palacín, que és el director de la Fundació Jaume Bofill. Aquest estudi, que s'ha elaborat a partir d'un seminari de 9 sessions i amb una trentena d'experts i l'assessorament d'especialistes internacionals, proposa que es redueixi, entre altres coses, amb el currículum amb l'objectiu de crear una cultura comuna entre els alumnes. També es planteja igualtat de recursos entre els centres i també que s'assumeixin alumnes a l'educació pública amb dificultats. Tot plegat, creu vostè que a partir del que vostès diuen pot tenir una incidència en el nostre sistema educatiu? Són escoltats habitualment des de la Fundació Jaume Bofill?
Sí, la veritat és que no ens podem queixar. Tenim centenars de, diguem, de mestres, d'experts i moltes administracions diguem que hi ha una col·laboració molt activa. Però nosaltres l'important en aquest cas era expressar la diferència i donar l'alerta, la diferència entre el que diem i el que fem. No? Diem que tenim una escola inclusiva i comprensiva i en canvi estem fent coses que van en direcció contrària. I en canvi en positiu hem de destacar. Hi ha molts centres a Catalunya, moltíssims, que realment responen al model d'escola comprensiva, que tenen tots els nanos allà, sense anar-los separant, no? segons capacitats, que és una cosa que té un efecte sempre molt indesitjat, i el que hem de fer és donar més autonomia als centres, liderar bé un model i, sobretot, estendre totes aquestes bones pràctiques. És a dir, demostrar que el que funciona realment pot funcionar en tots els centres. I aquí potser el que hem de reclamar és una falta de lideratge de l'administració. Sabem des de fa molts anys, i tots els estudis ho confirmen, de que quan separes els alumnes, quan fas allò, la classe A, no? dels més llestos, sí. o dels més avançats, la classe B dels mitjos i la C dels tantos, la classe A, els de la classe A no milloren significativament, és a dir, els alumnes que se'n sortien bé no se'n surten molt més, i en canvi els que posa a la classe dels que no arriben no només no creixen, sinó que baixen el seu nivell. No? Però té un efecte totalment indesitjat.
Però no hi pot haver algun inconvenient també en el model d'escola comprensiva, encara que tots siguem favorables a la màxima inclusió i la màxima cohesió possible, també hi ha inconvenients, de vegades, en forma de no premiar l'esforç, potser?
Exactament. Nosaltres el que precisament diem és dir, a Catalunya hem apostat per un sistema inclusiu o comprensiu en general, però no l'hem aplicat bé. És a dir, un sistema inclusiu no és aquell en què a tots els hi dones poc, no? i per dir així condemnes a tots els alumnes a la mediocritat, que se'n beneficien els de nivell més baix, però es veuen limitats els que tenen potser certes capacitats més altes, sinó és aquell que incorpora l'educació personalitzada. És a dir, hem de trencar amb la idea de la compartimentació d'assignatures, amb aquests currículums tan extensos que ensenyen moltes coses però no ensenyen l'important, i hem de trencar amb l'aïllament del mestre en moltes escoles. Diguem, qui ens diu que en comptes de separar els alumnes no podem fer com en altres països en què hi ha una aula, en què un mestre, per dir-ho així, està fent classe de matemàtiques, hi ha un o dos mestres més allà, aquells que precisament estàs dedicant a atendre els alumnes separats, els poses allà, i tots junts dins d'una mateixa aula es poden seguir diferents nivells. És una escola a moltes velocitats, en què una mateixa aula pot ser capaç de potenciar els aprenentatges i que cadascú arribi al màxim del seu potencial.
Però sense separacions.
Sense separacions. I aquí tenim, a més, la gran oportunitat, que és el que s'està fent en l'educació més avançada, que són les noves tecnologies. Tu pots arribar a personalitzar d'una forma espectacular el nivell d'aprenentatge de cada alumne gràcies a uns programes individualitzats basats en les noves tecnologies de la informació i l'aprenentatge.
Avui hem parlat amb Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. Gràcies per haver-nos atès, que sabíem que havia de sortir d'una reunió. Que vagi molt bé. Recordem que la Fundació Jaume Bofill és una associació per al millorament social a través de la crítica i els estudis constructius, tot buscant solucions alternatives als desequilibris en l'educació. Suposo que aquest estudi del qual hem parlat es pot consultar a la web, que és fbofill.cat, així com altres pronunciaments d'aquesta associació. Que vagi molt bé, bon dia.
Us estem molt agraïts.
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu, passi bé, adéu.
De seguida ja la secció Nutrició i Salut.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Som el que mengem.
Per això a Hipercor seleccionem diàriament el peix més fresc a les principals llotges.
I el transportem en òptimes condicions de fred perquè en poques hores t'arribi amb totes les propietats. Fresc, sabrós.
I saludable, fins i tot en el preu.
Com per exemple el llucet volanta d'1 a 2 quilos, ara només 5,49 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Dos minuts i mig i seran 9:45. Avui, amb una mica de retard en relació amb l'horari habitual, comencem la secció de Nutrició i Salut, en la qual ens acompanya Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyora Maria Josep Rosselló, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Bon dia i celebrem les pluges que tenim, no?
Molt, molt. Bé, ja estem a primavera. La primavera té moltes característiques i fins i tot sembla que això no sigui temps propi de primavera, no? Justament és això, ploure en primavera, perquè la vida realment agafi tota aquesta força que agafa en primavera. I bé, i parlant d'aquesta època, doncs, avui els hi volem parlar d'un producte molt típic de primavera, i quan ho digui diran, però què està dient, si això ho tenim tot l'any? Però molt típic de primavera són els ous.
Doncs parlem dels ous. Arribem a aquestes dates, doncs, i des d'un punt de vista gastronòmic hem de parlar, per exemple, de la crema de Sant Josep. Tradicionalment les gallines posaven molts més ous a partir de mitjans de febrer i fins a finals de setembre. Per tant, l'inici de la primavera vol dir que és l'inici d'una època en què tenim més ous, no?
Exacte,
normalment.
Exacte.
I donant la benvinguda a aquesta primavera, s'aprofita la producció d'ous ous i part de la llet dels animals recentment parits per fer aquestes exquisides postres. És una de les maneres d'aprofitar els ous, n'hi ha més, no?
Sí, però fixeu-vos, la primavera ens parla, com ens parla sempre la natura. Jo crec que és una llàstima que no sapiguem llegir aquesta obra, no? Pels creients, l'obra de Déu, indiscutiblement, que és la natura, que té com moltes lectures. I ara estava recordant, no?, per exemple, pues que fa dos dies, com aquell que diu, era Nadal, i havíem parlat d'aquesta festa de la llum,
sí.
I ja estem arribant a Pasqua, i sembla que els ous també sigui una cosa pròpia de Pasqua. Clar, la Pasqua sempre està amb l'inici de primavera, sempre se situa, no?, la Setmana Santa cau en la primera lluna plena de primavera. I una vegada més és la vida, el que ens està parlant, i amb aquest simbolisme, no?, de la resurrecció de Jesús, i la vida autèntica.
L'ou és l'inici de la vida.
I la vida, exacte. I a la natura tenim aquesta simbologia. Realment veure la primavera com esclata tot, no?, com les plantes, com això, no?, molts animals pareixen en aquesta època, i veiem tots els petitons que són realment preciosos, però l'ou és com el símbol increïble. És com mostrar-nos el que passa en el món més interior, més microscòpic, perquè l'ou és una cèl·lula i tota la natura està formada per cèl·lules, però perquè ho puguem comprendre, la natura també ens dona aquesta visibilitat amb una cèl·lula enorme. No hi ha cèl·lules tan grans com la de l'ou. I com clarament es veu que a partir d'aquesta cèl·lula, com si fos un autèntic miracle, perquè realment la natura és un miracle, d'aquest ou pot sortir un pollet. I això és realment fascinant i fantàstic, no? Crec que és magnífic. I efectivament, doncs, les nostres avantpassats, que sempre sabien aprofitar molt, en sabien molt d'economia, tenien que parlar més de l'economia dels avantpassats, sempre aprofitaven, no deixaven que les coses es pallessin. I acabem de passar Sant Josep i hem fet la crema de Sant Josep, perquè realment en aquell moment hi havia molts ous. I bé, parlem d'un aliment fantàstic, que ja tinc que dir des del punt de vista nutricional, que és la millor proteïna natural que existeix, de manera que sempre s'havia estat parlant de comparar les proteïnes amb la qualitat de la proteïna de l'ou. Per tant, si vostès busquen un aliment amb bona proteïna, aquest és l'ou, indiscutiblement. I quan parlem d'ous, tinc que dir, que sempre parlem d'ous de gallina, però està clar que hi ha de moltes altres espècies, doncs d'ànec, d'oca,
de guaia,
no? I fins i tot les més grans de les d'estrus, que també les podem tenir avui en dia, que es poden obtenir. Per tant, i tots aquests ous tenen la mateixa qualitat. Per tant, la qualitat proteica és extraordinària, és un producte consumit arreu del món, fins i tot amb dietes vegetarianes, molts vegetarians, no els vegans, que només mengen fruita vegetal, però molts vegetarians
l'accepten, enriqueixen,
sí, perquè no hem de sacrificar l'animal, no? I per tant, obtenim una proteïna per reforçar aquestes dietes d'una manera molt bona, i després, indiscutiblement, a la cuina ens dona un joc increïble. Però, a pesar de tota aquesta bondat, i afegiria, i a sobre són econòmics, pues ja fa uns anys van començar a parlar malament dels ous, sobretot per aquest tema del colesterol. I és absolutament, amb una manca de coneixement científic de la composició de l'ou, espectacular.
Vaja, que és injust dir que l'ou és dolent. Potser no seria bo menjar dos ous cada dia, per entendre'ns, però tres a la setmana sí.
No, i quatre.
I quatre.
I quatre. Si no mengéssim ni carn ni peix, és a dir, que l'únic producte d'origen animal fos l'ou, fins i tot et podries menjar dos ous diaris. El que passa és que amb una dieta variada, doncs anem combinant carn, peix, ous, i podem posar tranquil·lament quatre ous a la setmana.
L'ou és proteïna, gran valor proteic, per tant, recordem als oients i avisem que una truita per sopar i després un bistec no és molt equilibrat, gens.
No.
És proteïna amb proteïna.
El que hem de combinar és el vegetal amb un ou per sopar. I és econòmic, és sa i, a més, és altament nutritiu.
Quan vostè parlava després de Nadal de l'aprofitament del menjar que sobra, parlava vostè de les truites i dels ous.
Clar.
Truites amb verdures, truites amb cigrons...
Una cosa tan fàcil de fer i tan altament nutritiva, no? O aquestes combinacions, que ara estem en Quaresma, no? De llegum amb un ou, pues és un, i això està com dintre de l'abstinència.
Efectivament, l'ou no trenca, aprofitem per recordar-ho, la truita a l'ou no trenca l'abstinència de carn.
Clar, el concepte d'abstinència, que jo crec que dintre aquesta abstinència hi ha una mica aquest concepte de molt respecte a tot, no?, i als animals també. Per tant, té moltes, moltes qualitats. Però parlant del món del coneixement científic de l'ou, bé, aprofito per dir que cada setmana pues, fem un guió bueno, pues, recollint les coses que a vegades hem penjat alguna cosa a la pàgina web.
Sí, a la web de Ràdio Estel.
I bé, avui mateix, no, pues, l'Ignasi aquí pot veure, aquí hi ha un quadre molt complet en el que especifiquen només les calories que té un ou, la dosis de proteïna, la dosis de greix, el tipus de greix que conté, si és saturat, si és monosaturat, si és poliinsaturat, i també la dosis de colesterol i de lecitina que conté l'ou. Per tant, fins i tot es podia penjar aquest quadre,
sí,
si algú té interès. Indiscutiblement, les dosis de vitamines, que són moltíssimes, perquè realment és molt ric en vitamines, molt ric en minerals. Estem dient que té un gran valor nutritiu, per tant, tot això pues fa que i ho hem d'entendre molt fàcilment. Si d'allà és capaç de sortir un pollet, no és per màgia, és perquè hi ha els materials suficients perquè es pugui crear. Però la dosis de colesterol sempre és el que s'ha parlat i mai s'ha parlat de la dosis de lecitina. Bé, l'Ignasi ho està veient i sí. Si parlem d'un ou sencer, un ou sencer està amb uns 400 mil·lígrams de colesterol i en canvi de lecitina té 2.700.
Per tant, molt més.
Molt més, molt més. Els estudis científics són superamplis, existeix un institut que si algú té interès pues, entra a internet i posa Instituto Huevo, tal qual, en castellà, institutohuevo.com, i ho trobaran. Hi ha una quantitat de recerca científica feta amb els ous espectacular, i aquesta altíssima dosis de lecitina és la que fa que no s'absorbeixi tot el colesterol de l'ou. Per tant, no hem de comptabilitzar el que té, sinó realment el que s'absorbeix, però sí tenim lecitina en quantitats espectaculars, perquè el 1.700 és moltíssim referent a 400, i això és el que l'organisme utilitza per fabricar el que la gent diu el colesterol bo, aquest HDL, colesterol, que és el que realment neteja les nostres artèries. I no hi ha molts aliments rics en lecitina. Per tant, és molt convenient que a través de la nostra dieta ens arribi lecitina. Així és que fora por que l'ou no fa pujar el colesterol, i els diem des de la nostra Facultat de Ciències de la Salut que és absolutament comprovat científicament que és així, i que fins i tot persones que tenen el nivell de colesterol alt no és que poden, és que haurien de consumir de 3 a 4 ous a la setmana, perquè és un sistema de portar lecitina, i els podem assegurar que això no fa pujar el colesterol.
Per tant, la lecitina, que és allò que neteja les artèries, per tant, evita el colesterol i també evita la hipertensió, tot va encadenat.
I, a més, una cosa importantíssima, que la lecitina és imprescindible pel cervell, per tant, pels nens va molt bé, per les persones grans va molt bé, té un dels components, és facilita la neurotransmissió, és a dir, que el nostre cervell funcioni correctament, i realment és important a dir-ho.
Ens queden tot just 7 minuts, però si els oients volen fer alguna intervenció, ja saben que poden trucar. Recordem el telèfon al 93-409-2772, 93-409-2772, si voleu dir la vostra sobre els ous i sobre temes de nutrició i salut que parlem. Alguns aspectes de detall sobre els ous, per exemple, el color de la closca.
Va, depèn de la raça de la gallina.
És igual que hi ha gallines. Però no influeix en les característiques nutricionals.
Igual que hi ha gallines de plomes blanques i altres de plomes de color, pues tenen els ous d'un color o d'un altre. Per tant, el color és exclusiu de la raça de la gallina, res més. Són idènticament nutritius els blancs que els rossos, idènticament, no hi ha més. Per tant, cada espècie i cada, diríem, raça té les seves característiques, i ho tenim molt clar, no?, que hi ha gallines de moltes races, no? Per tant, cap problema. No sé per què la gent s'ha anat decantant molt cap a aquest ou més fosc, que no l'ou blanc, quan realment era com molt simbòlic, no?, l'ou blanc, però bueno, és un fet. Tranquils, És exactament igual a nivell de proteïna, etc. El que depèn de l'alimentació de la gallina és el seu contingut en greix. De manera que si amb una gallina se li dona tot un aliment, per exemple, ric en aquests àcids grassos omega-3, tan saludables pel nostre organisme, doncs podem tenir uns ous més rics en omega-3, que avui en dia els tenim en el comerç. I on són ous que ho indiquen clarament, no? Ous omega-3, posen clarament, no? Què vol dir? Que a la gallina se l'ha alimentat amb una dieta ben rica amb aquests àcids grassos i, per tant, els seus ous també en tenen. I això és altament beneficiós, fins i tot per persones, per exemple, per persones al·lèrgiques al peix, que no poden consumir peix i, per tant, no pot entrar l'omega-3 a través del peix, poden consumir aquests ous, perquè, si no són al·lèrgics als ous, lògicament, perquè això no s'hi provocarà cap mena d'al·lèrgia. Hem de recordar que la gallina és un omnívor, s'ho menja tot, eh? No és un animal vegetarià, com és, per exemple, la vaca, eh? Uh-huh. I és capaç de menjar de tot. Per tant, la gallina en llibertat doncs, pica un cuc i s'ho menja, eh? S'ho menja
això enriqueix tot. Les seves propietats no, i clar, les de l'ou, per tant.
És el que és sí. Com és la gallina.
I què passa amb algunes persones que presenten al·lèrgia a la proteïna de l'ou?
Pues que realment, com totes les al·lèrgies ho tenen complicat i com aquest ou està present en tantes coses i en tantes preparacions, pues, molts pastissos, etc.
S'ha d'evitar.
Sí, ho han d'evitar del tot. I només tenim una cosa important a fer, que és no introduir l'ou a la dieta del recient nascut prematurament. La recomanació és no introduir-la abans dels 9 mesos i fer-ho d'una manera molt suau, com hauria de ser tota la introducció dels aliments. Sempre començant per la clara de l'ou, perdó, al revés, pel rovell de l'ou, és a dir, sí. Fem un ou dur, agafem mig rovell, la part groga,
sí,
mig rovell.
El nucli.
El nucli, i només li donem mig rovell per començar en aquest nadó que ja ha passat els 9 mesos. I observem si té la bona tolerància. Introduir els ous abans pues, pot provocar no, que apareguin més casos d'al·lèrgia.
Els perills del consum de l'ou menys fresc i poc fet, per exemple, l'ou passat per aigua o l'ou als 5 minuts, sí. Fins i tot cru en una maonesa, això pot derivar en gastroenteritis per la salmonella, aquest sí, bacteri que forma part de la biota natural de les aus.
Sí, crec que és una cosa molt coneguda per tothom i fins i tot que hi ha una certa por, no?, a no infectar-se a través dels ous.
A més, els que han tingut la salmonella saben que això és molt, molt
exacte,
dur.
Exacte, sí. Per això hi ha diverses normes. Per exemple, doncs per l'elaboració de pastissos i a nivell de menjadors escolars, de comunitat i tal, ja només es poden utilitzar ous pasteuritzats, que ja no hi ha el perill de la salmonella. Però per les famílies, què hauríem de dir? Que els ous s'han de consumir sempre frescos, per tant, no passar mai la seva data de caducitat. Després, que s'han de guardar a la nevera, no s'han de deixar fora de casa, que les temperatures són altes. Tercera cosa, no els han de rentar mai rentar un ou, perquè al rentar l'ou podem facilitar que aquestes salmonel·les que estan a la closca entrin i, per tant, no...
Atenció, que molta gent pensa al contrari, que és bo rentar-lo.
No, mai rentar un ou, perquè l'ou té... Poden no creure-ho, però és veritat. 2.000 poros. Uh-huh. És a dir, és com un microcolador amb 2.000 foradets perquè l'ou respira. Uh-huh. Val? I per allà poden entrar, però té com una espècie de protecció natural que impedeix que passi dintre. Per tant, no el rentin. Si renten un ou, el renten immediatament, l'utilitzen i el couen.
Uh-huh. Avui hem parlat dels ous amb Maria Josep Rosselló en la nostra secció, al nostre espai de nutrició i salut, com sempre, una mica després de 9:45 els dijous. Algun últim punt important que ens pugui haver quedat pendent? Ens queda un minut, Maria Josep.
Insistiria, sobretot, en el consum dels ous. Durant l'època de creixement de 4 ous a la setmana i també per les persones grans. Aquests sopars tan importants que no sopin només fruita les persones grans, que es facin aquesta truiteta, és una cosa molt simple, molt econòmica, però aquesta dosis de proteïna ajudarà al bon funcionament de tot l'organisme, al bon funcionament del sistema defensiu i sobretot a conservar en bon estat el cervell.
Moltes gràcies. Un dijous més, Maria Josep Rosselló. El dijous vinent estarem a les portes de Setmana Santa i seguirem parlant d'ous, però d'una manera una mica diferent. Bueno, ja mirant cap a la Pasqua, oi? Cap a les mones.
Mirant cap a la Pasqua i tot aquest simbolisme, efectivament.
Bona setmana. Adéu-siau. Estem a punt d'acabar ja aquesta edició del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Ho fem primer de tot anunciant la persona guanyadora de les dues entrades per veure la Passió d'Esparreguera diumenge de la setmana vinent, és a dir, d'aquí a uns 10 dies, el diumenge 1 d'abril, diumenge de Rams. La guanyadora en aquest cas és Maria Assumpció Planes, de Barcelona. Moltes felicitats. Ens han trucat diverses persones i, com sempre, al final del Primer Cafè donem el nom de la persona guanyadora. D'altra banda, recordem que el Papa Benet XVI està a punt de començar aquest viatge apostòlic que pot ser històric a Mèxic i a Cuba. Demà serà quan començarà aquesta visita pastoral, aquest viatge apostòlic. Mèxic, un país on el Sant Pare valora els valors de la convivència pacífica, la fraternitat, la solidaritat i l'honestedat. Visitarà un lloc històric com és el Cerro del Cubilete, on hi ha un santuari dedicat a Crist Rei, amb el qual el Sant Pare se solidaritzarà també amb l'espiritualitat del poble mexicà. I què no hem de dir de Cuba, un poble també que pateix la dictadura però que continua fidel a les seves arrels cristianes. Amb aquest apunt ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.